Un quart de 12 de la nit. Acaba de finalitzar fa poca estona el partit de l'Espanyol amb empat a 0. Els blanquiblaus que no aconsegueixen la victòria, però que tampoc ha perdut. I això vol dir que tots els oients que estaven seguint el partit per Catalunya Ràdio els incorporem ara aquí al Catalunya Nit, amb una notícia que gairebé tothom, no, m'atreviria a dir que tothom recordarà. Demà farà exactament un any de l'apagada que va deixar les fosques tota la península Ibèrica. A les portes d'aquest aniversari segueix, a més, la cascada d'expedients sancionadors que estem explicant aquests dies, que s'han anat obrint per la Comissió dels Mercats i la Competència en el marc de la investigació sobre el que va passar. Rafael de Ribot, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Avui s'ha sabut que s'ha obert un altre expedient per una infracció molt greu. Qui hauria comès aquesta infracció i en què hauria consistit?
L'expedientat és Iberdrola, com a propietària de la central nuclear de Cofrent, al País Valencià. S'investiga l'empresa per un possible incompliment d'un dels articles de la llei que regula el sector, que estableix dues obligacions. D'una banda, la d'estar disponible per generar energia, i de l'altra, la de demanar autorització per reduir la producció o el subministrament. La setmana passada, recordem-ho, la comissió va obrir un altre expedient, també per infracció molt greu, a la central extremenya d'Almaraz, propietària d'Iberdrola, però de la qual també participen altres socis, Naturgy i Endesa, i l'empresa que gestiona Ascó i Vandellòs, recordem-ho, també ho hem explicat en aquest informatiu, té obert un expedient, en aquest cas, de caràcter greu.
N'hem anat explicant i la veritat és que jo m'he perdut.
Doncs mira,
si diem allò, quan se n'han obert en total, què hem de dir?
Fem recompte. Amb els d'avui sumen 56. També Red Eléctrica, recordem-ho, l'empresa pública encarregada de la xarxa de distribució, té obert un expedient molt greu. Tots són conseqüència de la investigació oberta arran d'aquesta apagada, però, i això és important, s'han analitzat els períodes anterior i posterior i, per tant, el regulador, la comissió, aclareix que no implica l'atribució de cap responsabilitat a l'origen de l'incident d'aquesta gran apagada.
Que aquesta, clar, seria la clau, l'origen, perquè un any després continua sent un misteri. Qui va ser el responsable del que va passar?
Doncs mira, seran els tribunals els que hauran d'acabar determinant si hi ha responsabilitat i quins són, doncs, els graus de responsabilitat que s'han d'assumir. Qui acaben pagant la factura, podríem dir, d'aquesta apagada. Jorge Herranz, advocat especialista en el sector energètic, assegura que determinar el responsable o responsables i el seu grau de responsabilitat és el que farà que això sigui un cas llarg i complex.
No és fàcil omplir aquestes característiques. Un procediment civil de responsabilitat extracontractual, és a dir, determinar no únicament el responsable, sinó també determinar, en el cas de que n'hi hagi responsabilitat, el quàntum, és a dir, el que costa aquesta festa, no? El que s'ha de pagar el perjudicat. Si a sobre tenim el cas de que no únicament es presenta la demanda, sinó es demanda diversos operadors, aquí ens podem trobar amb un plet realment molt, 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 molt complex.
En principi, demà, i que demà, que farà un any de l'apagada, acaba el termini perquè els afectats puguin presentar demandes i reclamar els danys o les pèrdues que els va provocar el tall. Davant d'això, els afectats estan optant per guanyar temps en fórmules que aturen el rellotge de la prescripció, per exemple, reclamant per burofax o fent peticions de conciliació.
Un any ja d'aquella notícia. La gran pregunta és si estaríem preparats o no si tornés a passar i aquestes coses, però una de fàcil era allò de tenir piles per la ràdio. Això sí,
Piles per la ràdio, diners en efectiu... Sí. Ho ha tornat a recordar el Banc d'Espanya, eh?
Sí.
En portes tu?
En efectiu molt poquets, eh? No salvaríem...
Entre 70
i 100 euros,
eh? Aquí està el tema.
I segur que tampoc tens el kit d'emergència.
No, però la ràdio en piles sí.
Poden anar fent recomanacions, eh?
Gràcies, Rafael.
Bona nit. Bona nit.
Farem ara una pausa aquí al Catalunya Nit i a la tornada parlarem dels graus i la concessió dels graus de dependència, perquè el govern en els últims dies ha anunciat tota una sèrie de mesures per accelerar la valoració i, a més, avui ha concretat que es condona els deutes amb l'administració que tenen moltes famílies. Volem saber en quins casos estem parlant, i ara a la tornada de la pausa entrevistarem Raül Moreno, que és secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
24 de gener de 2016.
I el número de la sort, el
6.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo ja truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Llum de lluna me davalla.
Catalunya nit.
Llum de lluna.
Les notícies.
Llum de lluna. Llum de lluna.
Sota la llum de la lluna.
Vers la lluna tota sola.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Llum de lluna, Madalaya.
Catalunya Ràdio.
Vuit minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Avui hem sabut que el govern condonarà el deute a les famílies d'una persona que ha cobrat de més per la llei de dependència. La mesura s'inclourà en el pla que l'executiu aprovarà demà per millorar l'accés en aquesta prestació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat avui que no reclamar els diners a un difunt és una qüestió de sentit comú.
Posem remei a una situació que no s'hauria d'haver produït mai. Reclamar els diners a una persona que ha mort, hem decidit posar-hi fi, condonem els deutes de dependència i modifiquem el disseny de les prestacions per eliminar els pagaments indeguts. Només el 2025, 10.665 famílies van rebre una reclamació d'un pagament que, en base a la normativa que hi havia ara, era considerat indegut i, per tant, havia de ser reclamat a la família.
Doncs bé, això és també per parlar d'algunes millores en la llei de dependència i d'aquest anunci concret. Saludem Raül Moreno, és secretari general de Drets Socials i Inclusió. Bona nit.
Hola, bona nit.
Comencem per això últim que hem sabut avui. En quins casos es reclamaven aquests diners? Què estava passant?
Doncs era diferents casuístiques, no? Per una banda, una persona que doncs, tenia un grau de dependència i que la seva situació canvia de manera substancial i, per tant, donava l'avís a l'administració. Aquesta administració podia trigar mesos fins que el seu expedient era avís i, per tant, es reclamava aquells diners que podia haver cobrat de més davant aquella situació, no? I, per tant, aquest és un dels pagaments indeguts que s'elimina. I, per altra banda, ens trobem amb pagaments de no tantes quanties, però sí molt comuns, aquests que citava el president, no?, d'aquests més de 1.000 casos, no?, de persones doncs, que havien mort un dia determinat i la reclamació es feia, diguem-ne, 3 setmanes, 4 setmanes després, i aquestes 3 o 4 setmanes es reclamaven. No? I això forma part, diguem-ne, jo crec que exemplifica molt bé el sistema de dependència que tenim en aquests moments, que és el que ens havíem trobat i és el que volem canviar, no? Que és un sistema molt fragmentat, amb molts procediments administratius que no posaven tant a la persona en el centre, sinó que feia o tenia més pes al propi procés administratiu, i és aquesta volta que li hem volgut donar amb aquest pla cura.
Mm-hmm. Per tant, al respecte a la condonació, missatge per totes aquelles famílies que tenien aquest deute amb l'administració. Sobre la llei de la dependència, aquest cap de setmana el president també anunciava una reformulació de la prestació per millorar-ne el servei. Per concretar, l'administració es compromet ara a donar una ajuda d'entre 100 i 200 euros mentre s'avaluen els casos i es dona resposta. Aquest és un procediment que s'allarga uh-huh. uns quants mesos, no?
Sí.
És viable aquest termini que s'ha imposat al govern de 15 dies per començar a cobrar aquests diners mentre no es fa l'avaluació concreta?
Jo entenc que el procediment és molt complicat, la pròpia de la dependència, i per tant jo aquí defensaria dues vies, és a dir, aquelles persones que demanen la dependència, que els hi fan la valoració, que obtenen un grau de dependència, grau 1, 2 o 3, sempre i quan optin per una prestació econòmica de cuidador no professional, és a dir, persones que diuen, no, jo vull que em cuidi un familiar, vull que em cuidi una persona de l'entorn, aquestes persones a les que ja, diguem-ne, al final del procés se li dona una prestació econòmica, nosaltres estem o estarem en disposició de poder fer aquest pagament en 2-3 setmanes. I per tant, diguem-ne, el procés per a aquells que demanen prestació econòmica és un procés ràpid, és el que diem l'Alpia Express. Fem tota la tramitació en un sol acte i per tant podem procedir al pagament de la prestació que li pertoca. Ara, si aquesta persona el que demana és una plaça residencial o demana un centre de dia, efectivament això, diguem-ne, no es pot donar en 15 dies, no es pot donar de manera immediata, i el que proposem doncs és una prestació econòmica des del moment que és valorada aquesta persona fins al moment que et rep aquest servei. I per tant, diguem-ne, són dues prestacions diferents.
I aquelles persones que demanen disposar d'algun treballador que l'ajudi amb més hores, etc., en quina categoria entren?
Aquestes són persones que, depèn, si el treballador és un cuidador propi, diguem-ne, entraria dins de la primera categoria. Si és un professional, d'aquest servei entraria també en aquesta primera categoria, perquè no deixa de ser una prestació econòmica que després ell va, diguem-ne, a pagar el professional que li pertoca.
Hem de posar sobre la taula la dada que només l'any passat 5.000 persones van morir a Catalunya esperant el cobrament de la dependència.
Sí. És realment, jo crec que la gent no pot esperar més. Més de 128.000 persones es troben en alguna fase del circuit esperant. També
això. Però per què passa? Per què s'alenteix tant? Quin és el problema?
Doncs perquè el procediment administratiu és un procediment farragós, s'han de fer dues visites a les persones, està fragmentat des del punt de vista dels professionals que han d'actuar. Nosaltres, diguem-ne, l'any 2024 es vam trobar amb un sistema administratiu molt fràgil, amb una obsolescència informàtica molt important. Un exemple clar és que el programa que gestiona la dependència en aquests moments és anterior al Teletexto. Per tant, es poden fer vostès una idea de quina és la robustesa del sistema informàtic que tenim, no? I, a més, multiplicitat de softwares, tràmits manuals i una alta fragmentació dels actors que participen en aquest procés, no? Per tant, tot això nosaltres li volem donar la volta amb el que considerem que és la reforma més ambiciosa del sistema de dependència que existeix des de que la llei es va posar en marxa, i aquí el que fem és un treball conjunt entre salut i drets socials, no? Són dos departaments que històricament doncs, han treballat cadascú per la seva banda, però que en aquest cas hi ha molts altres a través de diferents projectes que tenim, volem actuar de forma integrada, no? I per tant, Salut té la informació del 99,7% de les persones que estan en dependència o que han demanat la dependència. Per tant, amb aquesta expertise, amb tota aquesta informació dels seus expedients, nosaltres ja podem fer valoracions gairebé automàtiques. Farem, a més, videotrucades o trucades telefòniques per omplir el barem, per saber si el pis està adaptat, si aquella persona pot rebre aquella atenció domiciliària o fins i tot per poder conèixer qui serà el cuidador, i a partir d'aquí nosaltres ja podem donar un accelerador molt important a tot el procés, no? I per altra banda, doncs, contractem 25.000 noves valoracions de dependència, 200 professionals nous que posem en drets socials perquè facin les valoracions, i per tant és un pla de xoc molt important amb una configuració nova de com es tractava fins ara, i que creiem i esperem que posi solució a la situació que tenim.
Amb tot, l'objectiu que es posa al govern és que resoldre una petició de la llei de dependència es pugui fer en 60 dies. Quan es començarà a notar això? Quan les famílies que tenen una persona dependent notaran aquesta agilització del procés?
Doncs la nostra voluntat és que abans de l'estiu les persones ja comencin a notar aquesta prestació automàtica, i que, per tant, aquelles persones que estan en aquests moments en grau 3, que són les que tenen més dificultats, que ja les tenim identificades, puguin tenir accés a la prestació econòmica en el cas que hagin demanat una prestació econòmica de dependència. Les prestacions per a aquelles persones que estan esperant un servei seran a partir més o menys de 6 mesos, perquè hem d'adaptar el sistema informàtic que hi ha la prestació, però ho cobraran des del moment en què es va aprovar el decret, és a dir, a partir de demà cobraran aquestes persones d'aquesta prestació i per tant, després a la fase de l'any que ve, 27, fins a finals del 27, és quan nosaltres, amb totes aquestes mesures, podríem arribar a plantejar 60 dies, que és el que ara mateix estem posant en marxa els projectes CSIR, ja estem fent algunes proves pilot i veiem que amb l'extensió que tindrà tota la dependència també als sistemes de salut, tinguent en compte que nosaltres passarem doncs, de tenir 25 serveis de valoració a 375 equips de valoració, no? Que és tota l'atenció primària i tots els serveis socials. Per tant, això ens ha de permetre reduir a 60 dies a finals del 27.
Això, la força, sí, aquests són els números, efectivament s'ha de notar. La veritat és que, segons les dades del govern, clar, en l'última dècada s'han duplicat les sol·licituds de dependència i ara mateix 250.000 persones rebent una o més serveis. Hi ha aquests 128.000 que ens deia vostè que estan en algun procés de tramitació. És una llei que va néixer fa 20 anys. Les proves ens diuen que no estava prou dotada i que des d'aleshores, des de l'inici, s'han arrossegat problemes. Ara bé, potser una de les pedres de la sabata també importants és l'accés de persones grans a les residències. És a dir, està previst, però no hi ha places, no hi ha prou places.
Efectivament, no hi ha prou places i, a més, amb l'envelliment de la població hem de fer un esforç addicional perquè hi hagi més, no només places residencials, sinó també un reforç important dels serveis d'atenció domiciliària. Molta gent pot estar a casa fins que no li queda més remei per entendre'ns que institucionalitzar-se doncs, perquè necessita cures 24 hores. No? Nosaltres ens hem compromès a fer 6.000 places en aquests 4 anys. Ja n'hem fet 2.700, en el que portem de gairebé 2 anys de govern. La nostra intenció és poder arribar a les 6.000, però haurem de continuar creant places residencials noves. Tornem a construir residències públiques a Catalunya després d'una dècada sense construir residències i, per tant, fem tot l'esforç possible que està al nostre abast per poder dotar de serveis un procés d'envelliment que no volem que ens agafi desprevinguts.
Són 6.000. És veritat que hi ha gent que vol estar a casa fins a l'últim moment, però hi ha 18.000 persones, esperant plaça.
Sí, el que passa que també, diguem-ne, el cercle de les places en l'àmbit de la gent gran és major, entendran tots vostès per què, no? del que és en qualsevol altra plaça escolar o altra plaça de persones més joves. No? Per tant, calculem que, evidentment, no són suficients, però és un salt qualitatiu molt important, diguem-ne, que ens ha d'ajudar a aixugar una mica la llista d'espera per accedir a una residència al nostre país.
Una última pregunta, perquè des de fa més d'una setmana, canviant de tema, la seva conselleria té una altra front obert, que és el de la regularització d'immigrants durant tota la setmana. També aquesta que avui comença hem vist cues molt importants de persones que esperen per demanar la documentació necessària o senzillament una cita prèvia, o sigui, cues per agafar hora. Què està fallant? Perquè la mateixa delegació del govern ha admès que hauria d'haver millorat la comunicació amb els ajuntaments. Tampoc des de la conselleria es troba la manera de desencallar aquesta situació. Quin paper estan jugant entre uns i altres?
No, però jo crec que aquí, de fet, a Catalunya, en comparació amb altres comunitats autònomes, aquí la delegació de govern, que és qui porta, diguem-ne, tot aquest dispositiu, té l'ajut de la Generalitat de Catalunya. Ja des del mes de febrer creen una cimera, posant en marxa col·lectius, entitats socials, patronals, sindicats i tots els agents socials amb el govern i amb la delegació de govern per intentar que aquest procés doncs, surti bé. No? Però, efectivament, veiem les cues que hi ha als carrers, no? Veiem que hi ha alguns ajuntaments doncs, que han obert dispositius molt concrets per aquesta gestió i que, per tant, no sé, l'Hospitalet del Llobregat, no? I que, per tant, allà s'està produint gairebé doncs, 2.000 cites, diguem-ne, al dia, no? I, per tant, la cosa va bé. Però sí, efectivament, estem parlant de persones que troben en aquest procés de regularització la seva oportunitat de regularitzar la seva situació, de sortir de l'economia submergida, de sortir d'una situació de discriminació, i és veritat que, diguem-ne, tot i que nosaltres tenim de temps fins al 30 de juny i que la voluntat tant del govern d'Espanya com la Generalitat de Catalunya és que ningú es quedi fora per una qüestió de papers, aquestes persones, doncs sí, efectivament, amb el neguit que tenen d'aquesta nova oportunitat, doncs fan cues i les fan molt llargues. No? Ara nosaltres sí que és veritat que aquí doncs, ens hem reunit amb els ajuntaments, també la delegació de govern, i la consellera Mònica Martínez Bravo es va reunir divendres, posarem els recursos necessaris si necessiten qualsevol tipus de suport. Agraïm molt valorar les entitats socials també la feina que estan fent en tot aquest procés, i jo crec que entre tots a les pròximes setmanes haurem de veure com aquestes cues doncs van baixant.
Ho veurem, són entre 120.000 i 150.000 persones que es poden beneficiar d'aquesta regularització a Catalunya. Ho anirem veient, i si no ja en tornem a parlar. Raül Moreno, secretari general de Drets Socials i Inclusió. Gràcies, bona nit.
Gràcies i bona nit.
Fem ara una pausa i a la tornada rebem a Toni Padilla. Imagineu-vos córrer un quilòmetre per sota dels 3 minuts, doncs així tota una marató. Doncs això s'ha aconseguit i ara expliquem per què. És un repte impressionant.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No ho dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
Si del que es tracta és de sobreviure, la resistència pot ser que sigui l'única forma de viure intensament.
Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg. Entrades a espaitexas.cat.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
All you are is a self-fulfilling prophecy.
Catalunya nit.
Products of your own temptation.
Les notícies.
Living your imagination.
Sota la llum de la lluna.
Superman, Superman.
Amb Manel Elias.
Tell me what inspires you lately.
I Agnès Marquès.
Superman, Superman.
Catalunya Ràdio.
Don't be sad.
Onze i 37 minuts. Toni Padilla, bona nit.
Molt bona nit.
Estem només a l'abril, però si haguéssim de dir ja una de les que serien les, segur, per exemple, tres notícies de l'any, ja quasi bé hi podríem posar a la mà el foc, ara parlarem d'una d'aquestes.
Sí, ara mateix et diria de l'any i de la dècada.
De la dècada, fins i tot?
Sí.
Ostres, estem parlant, a veure, d'una d'aquelles barreres, allò, quan ens preguntem els humans on tenim el límit, no? Bueno, on tenen el límit? jo aquí no m'hi poso. Però, bueno, allò de la marató en dues hores semblava que era un d'aquests límits, i per primera vegada s'ha baixat d'aquestes dues hores en una prova de la marató. Va ser ahir a Londres, i, sí. I el... Bueno, dues persones, però comencem pel que va guanyar la cursa, és el kenià Sebastián Sauwe.
Sí, el Sebastián Sauwe va aconseguir trencar aquesta barrera psicològica de les dues hores. És una notícia, si tots els mitjans de comunicació van embogir. Hi ha la narració en directe que estava fent la BBC i el periodista que estava en directe, quan ho veu, comença a cridar, perd la veu, realment emocionat, perquè al final, doncs, és, com bé dèiem, hem d'imaginar el que és fer un quilòmetre en 2 minuts i 50 segons i fer-ho 42 cops. És a dir, és un ritme de 21 quilòmetres per hora. A mi em fas creuar una cantonada de banda i banda aquesta velocitat i acabo ja sense aire.
Sí, sí.
I aquest home va fer-ho amb un ritme altíssim. Per tant, és sorprenent, no? Ningú s'ho esperava.
va ser una sorpresa. El Sebastian Saue és un molt bon maratonià. Les persones que entenen d'aquest esport i el coneixen. Havia guanyat l'any passat a Londres, havia guanyat a Berlín, fa dos anys va guanyar a València. Té de Kènia, 31 anys, especialitzat en mitges distàncies. Fa uns anys va fer el salt a la marató. És bastant habitual que els atletes facin això, començant distàncies doncs, a 5.000 metres, 10.000 metres, mitges maratons, i quan ja tens una certa edat, abans dels 30, fas el salt a marató. No? Ho va fer. Era favorit per guanyar la cursa, però el record de les dues hores ningú s'ho esperava. Seria molt fàcil dir jo m'ho esperava, jo vaig haver d'anar a Wikipedia de mirar quina Sebastian Saue.
Sí, n'havíem seguit un altre fa temps, que anava molt ràpid, però aquest ha sigut una sorpresa. Però què ha passat? Perquè a més no ha estat l'únic que ha baixat de dues hores, no ho havia fet mai ningú, i ahir dues persones.
És la gran pregunta, o sigui, els astres es van alinear perquè la Marató de Londres fos la més especial de la història. És el mateix recorregut dels darrers anys, que és bastant la base del recorregut que van fer pels Jocs Olímpics de Londres del 2022, que acaba al Parc de Saint James, just davant del Palau de Buckingham Palace, amb una avinguda plena d'Union Jacks, tota una cosa molt monàrquica i molt rural britània. Es diu que la temperatura realment era molt ideal, 13-14 graus, ni fred ni calor, ideal. És un circuit sense pujades, amb rectes, però segurament al final el que va ser és que es van juntar una sèrie d'atletes en molt bona forma i es van anar d'alguna forma motivant entre ells, perquè si veus que un t'atrapa i l'altre aguanta, però clar, és el que dèiem, no? Que en Saue va ser el primer home que va baixar de les dues hores i li van sobrar 30 segons, que això és molt fort, va batre el rècord del món per més d'un minut, que és una autèntica bogeria. Però és que el segon classificat, l'etíop Yomif Kergelcha, també va baixar de les dues hores en la seva primera marató competitiva. Era un home que venia de fer mitges maratons, és a dir, ho va fer molt bé. Però el tercer classificat, que és l'ugandès Jacob Kiplimo, va fer 2 hores i 28 segons, per tant, hauria batut el rècord del món. O sigui, els tres més classificats van batre el rècord del món vigent, que era el rècord del Kelvin Kiptum, un altre canià, que l'havia aconseguit a Chicago el 2023 amb un temps de 2 hores i 35 segons. Però és que en categoria femenina estava en acció la dona que tenia el rècord del món vigent, la Tixa Sefa d'Etiòpia, que l'havia batut a Londres, i es va superar la seva marca. I per molt. I per acabar-ho d'adobar, escombrem cap a casa l'atleta de baix, la Marta Galimany, que és el nostre millor maratoniana, amb 40 anys, va batre el rècord espanyol de marató, que era un rècord vigent des del 1996. Ostres. És a dir, si m'hagués apuntat, no hauria batut cap rècord, no hauria ni acabat. Però va passar alguna cosa molt estranya, que tothom realment va batre rècords.
Era el dia, realment. Hem vist, abans de baixar cap aquí a fer l'informatiu, que, per exemple, les bambes Adidas que portaven el primer i el segon, que pesen només 97 grams, ja tothom les està demanant, tot i que barates...
Amb l'esperança de poder batre rècords també, no?
Sí,
que
barates no són.
Que fos el calçat màgic.
500 grams, però clar, que la gent sospitarà de què passava aquest dia.
S'està analitzant tot, el rellotge que portava, per marcar doncs, tota la informació, quants moments va aturar-se a veure aigua, i òbviament la gent a les xarxes socials, que són una miqueta doncs, el famer, la basura del món, i ah, segur que anava dopat. Doncs mira, precisament en Sebastian Saue ha destacat per ser un dels atletes que més obertament parla del dopatge, dient que és un greu problema. L'atletisme de Kenny va resultar molt tacat quan la dona que havia batut el record del món, la Ruth Chepjenegic, que és de Kenya, va donar positiu, i ell va dir, necessitem que l'atletisme la gent confia en nosaltres. I què va fer l'any passat quan es va apuntar a la Marató de Berlín? Va dir, mira, els dos mesos anteriors a la Marató de Berlín em sotmetré a 25 tests antidopatges de diferent tipus i en diferents federacions. Me'ls fareu tots. I així demostraré que estic net. No va batre el rècord del món, però va guanyar. Per tant, en aquest cas és un home que ha militat molt en la causa contra el dopatge i, bé, jo hi crec. Jo vull creure en Sebastian Saue per això mateix, perquè s'ha sotmès a molts tests i sempre dona positiu, no? Hem de recordar que no és el primer home que tècnicament baixa de les dues hores. Sí. El 2019, molta gent ho recordarà, la marca Ineos, juntament amb altres marques comercials, li van muntar el millor atleta de l'època, l'Eliud Kipchoge, un circuit tancat, es va fer al Prater de Viena, a l'hora ideal, de l'època de l'any ideal, amb les llebres marcant el ritme, amb cotxes donant-li aigua, perquè ell sol, si tot preparat, pogués baixar de les dues hores. El primer intent no va fer-ho, el segon sí que va aconseguir-ho, però no era una competició oficial. Ara sí que ha passat, i el que és impressionant és que quan li van preguntar a Saue què en pensava del seu rècord, va dir que ell creu que encara el pot superar i ho pot fer-ho millor.
Even on 58-59.
Sí, puc anar encara més ràpid, podem fer-ho. Puc córrer millor que en aquesta edició.
It's possible to run fastest.
Que no sé fins on vol.
Ja veurem, sí, perquè això d'ahir va ser impressionant. Per acabar, que crec que ja ho vam comentar una vegada, però em sembla sempre molt curiós això de la distància de la marató, que podrien ser 42 quilòmetres i ja està, però no, 42 i 195 metres. Aquí què passa amb aquesta
distància? Crec que és una de les més històries preferides del món de l'esport. No? Això va ser una idea del Pierre de Coubertin, el creador dels Jocs Olímpics, que quan estava ideant com serien aquests primers Jocs Olímpics, li va enviar una carta al Michel Brel, que era un filòleg molt prestigiós, el pare també de la semàntica moderna, i va dir, vols fer una conferència sobre els esports a l'antiga Grècia? I va dir, mira, jo de conferència no en faré cap, perquè estava vivint a Suïssa un castell i vivia molt bé. Diu, però jo et donaré una idea. Per què no fem una cursa que vagi de marató, l'escenari de la mítica batalla en què els grecs derroten els perses de marató fins a Atenes, doncs, recorrent aquella idea que diuen que Filipides, un soldat grec, va córrer, va donar la notícia i va morir. I arran d'això neix la marató, i la primera marató de la història, 1896, els 40 quilòmetres són la distància entre marató i Atenes, més o menys. El que passa és que realment van fer una mica de trampa, perquè Filipides, en veritat, va córrer fins a Esparta, que estava a 200 quilòmetres per donar la notícia, i aquí, òbviament, no podien fer-ho, no? Però la idea, aquesta distància aproximada és aquesta distància entre marató, on es creu que va haver-hi la batalla, i l'estadi olímpic dels Jocs del 1896. El que fa molta gràcia és que el 42,195 no és un invent grec, és un invent precisament dels britànics a Londres, perquè en els tercers Jocs Olímpics de la història van ampliar la distància per poder fer que de forma exacta la cursa sortís del Palau de Windsor sota la mirada de la reina per arribar fins a l'estadi olímpic. Per tant, a la distància del 42,195 és una invenció dels britànics, és una invenció de Londres, i a Londres ha caigut el rècord de les dues hores.
I aquella primera distància es va fer en 2 hores 55 minuts. Imagina't si anem evolucionant els humans, serem imparables.
I la va guanyar un carter grec, sí, corrent amb una mena de sabates. Va ser l'única medalla d'or dels grecs abans de baixar el seu honor.
Toni Padilla, dilluns que ve hi tornem.
No penso fer mai una marató, ja aviso.
No cal, no cal, però fins aquí sí que t'hi volem. Exacte. La distància que calgui. Bona nit.
Adéu.
14 minuts i arribarem a la mitjanit, així que és hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència, a veure si ja estan imprimint portades i diaris. Raül Cavallol, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Quins diaris t'han arribat?
Doncs mira, tenim l'Ara i ara mateix acaben d'enviar la portada de l'edició castellà del periòdico.
Doncs vinga, comencem per l'Ara. Què destaquen?
Doncs l'Ara, el titular que diuen és l'Audiència Nacional exonera Jordi Pujol i el deixa fora del judici. El jutge dictamina que l'expresident pateix un deteriorament cognitiu que no li permet defensar-se. Foto principal, manifestants d'ahir, docents, familiars i alumnes a Hospitalet, que és un dels 13 centres educatius que començaran amb un propilot que introdueix els agents dels Mossos de paisà, i amb unes pintades a la paret que diu fora policia de les aules. També destaquen altres temes en portada, com per exemple que diu els serveis secrets en el punt de mira per l'atemptat contra Trump, que els metges amenacen en mantenir la pressió fins al límit, i que 125 accidents mortals a la feina l'any passat a Catalunya.
Molt bé. I el periòdico?
El periòdico, l'edició en castellà, surt i diu Leonor estudiarà ciències polítiques. I surt un avió amb Leonor pilotant en un segon vol en solitari. I llavors també diuen que el primer aniversari de l'apagón deja más previsión, pero no culpables. També comenten que la Generalitat prorrogarà concessions de bus a canvi d'accelerar la descarbonització. I que el govern prescribirà exercicio físico para combatir enfermedades.
Molt bé, aquesta també l'hem explicat. Sí, sí. Molt bé, doncs hi ha molta diversitat de temes en aquestes dues portades. Que vagi molt bé la nit, Raül.
Gràcies, bona nit.
Adéu.
Adéu.
Més portades, Marc Güell.
Doncs mira, tenim la Vanguardia, que obre dient que l'Audiència Nacional exonera Pujol per motius de salut. La foto destacada és per la visita del rei d'Anglaterra, Carles III, a Washington. Carles III arriba als Estats Units en un clima de tensió i se'l veu en la reunió amb Donald Trump. També en aquesta portada ens expliquen que la meitat dels joves que viuen amb els pares no poden pagar un pis i que hi ha rebuig unànime a la presència de Mossos de paisà als instituts. I en aquest diari, la Vanguardia també entra visten, ara en parlàvem, el primer maratonià que ha baixat de les dues hores en aquesta marató de Londres i avisa, atenció, que abans que s'acabi l'any es batrà un altre rècord. Per tant, alerta.
Aquesta és la del Manel,
aquest,
no?
Volarà, aquest
home,
sí.
A veure si seràs tu o no. Passem al punt avui, obren dient un dia d'apagada, un any de foscor, perquè els informes dels experts no aclareixen del tot les causes del col·lapse elèctric de l'any passat, i sobre Jordi Pujol i Soler, vist i no vist. El jutge fan a l'expresident a Madrid per res i el deixa fora de la causa per la qual havia de declarar.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
Dotze minuts i les 12.
Qui tindrà avui l'última paraula del dia és una persona que explica que prové d'una família senzilla i amb molta sensibilitat per les arts, com ara la lectura, la ceràmica, la pintura. No hi havia músics, però sí un ambient, diríem que propici per anar més enllà. I la sort que la mallorquina Inca, que és on va néixer, van inaugurar una escola municipal de música. Diu que va triar el violí de manera fortuïta, sense una reflexió prèvia, però aquell violí finalment li va descobrir tot un món molt diferent del que estava acostumat a viure. Li va obrir moltes portes, com ara les del Liceu de Barcelona, per exemple. El nostre convidat d'avui és en Jordi Alomà, músic, musicòleg, gestor cultural i director del Museu de la Música de Barcelona. Bona nit, Jordi. La primera pregunta li fem a tothom. Igual, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
I tant, moltíssimes coses. Si n'hagués de destacar una, diria, doncs, la bona notícia de que s'hagi presentat una nova programació a l'obertura del Teatre del Raval. Demà de Pep Tosà, també sí. Un mallorquí artenenc, que fa molts anys que viu i treballa i brega aquí a Barcelona, i, bueno, crec que és un motiu d'alegria compartit.
És bona notícia. És veritat que a vegades costa de trobar entre totes les coses que expliquem doncs, coses bones, i aquesta n'era una. Parlem del Museu de la Música de Barcelona. Creiem que és un gran desconegut, no? Encara per molta gent. Ens fa aquesta sensació. On és el Museu de la Música de Barcelona?
El Museu de la Música de Barcelona està obert al públic des de 1946.
Sí, sí.
Aquest maig farà 80 anys que és obert, i se troba físicament a l'edifici de l'Auditori, a l'aturada de metro Marina i Glòries.
80 anys que s'hauran de celebrar.
I tant. Esperem durant aquest any una sèrie d'actes.
Una sèrie d'actes. Què hi trobem al Museu de la Música?
El Museu de la Música preserva, conserva i difon una col·lecció, sobretot d'instruments musicals, integrada per gairebé 3.000 instruments i objectes i obres d'art, més també un arxiu fonogràfic històric que recorre tota la història dels suports en què s'han registrat el so, des de, bueno, dels discs de pedra, cilindres, de cera, etc., fins als suports digitals, i també una sèrie de documentació que conforma tot un arxiu històric, milers de documents vinculats a la història de la música, no només a Barcelona, sinó a Catalunya i més enllà.
Ara em pregunto, quin és l'instrument més antic que teniu al museu?
Tenim una ocarina precolombina,
sí?
de probablement més de 600 anys abans de Crist, i és un dels instruments més antics que poden trobar en aquesta col·lecció.
La de coses que s'hi deuen haver tocat en aquest... si haguessis de dir allò, les perles que teniu al museu, o convèncer la gent que ens està escoltant, mira, si veniu, us hi trobareu, per exemple?
Si veniu al Museu de la Música hi trobareu, per exemple, instruments molt singulars. M'agradaria destacar el claviorga, Hauslipe. És un instrument molt, molt singular pel fet que dins un mateix moble trobem un clavicèmbal i un orga. És a dir, un instrument, dos instruments de tecla, però un de vent i un altre amb cordes que són pinçades, i que aquesta és la particularitat de que uneix aquests dos principis de producció sonora dins d'un mateix moble. D'aquests instruments se'n conserven molt pocs en el món, se'n conserven tres només, només un d'ells està en funcionament i és el que tenim aquí a Barcelona. Aquesta diria que és una de les joies de la corona i que, a més, ara mateix doncs, està destacat perquè forma part també d'una exposició temporal que tenim actualment.
Només tres al món n'hi ha, només?
Sí, un al Metropolitan Museum de Nova York, un altre al Lincoln Museum a Moscou i un altre aquí.
I ja no el deu tocar ningú, doncs, eh?
El pot tocar un capellatge.
Ah, sí?
Sí.
Qui el toca?
L'última persona que l'ha tocat ha estat el Juan de la Rubia, fa precisament poc més d'una setmana, en ocasió del 100 aniversari de Montserrat Torrent.
Ostres, que interessant.
Sí, perquè a més aquests instruments deuen necessitar de tota una conservació molt especial, no?
Evidentment, tots els instruments i tots els elements que conformen part d'aquesta col·lecció doncs, segueixen totes les pautes establertes pels criteris internacionals de conservació i preservació d'instruments.
El Museu de la Música, s'hi pot escoltar música?
I tant.
Què hi ha?
El Museu de la Música no només és tota aquesta col·lecció permanent que es pot visitar i les múltiples exposicions temporals que anem programant al llarg de l'any, sinó sobretot és un museu viu amb moltíssima programació, amb moltíssimes activitats. Per tant, s'hi pot accedir, s'hi pot assistir i s'hi pot gaudir de molta música en viu. A banda d'això, evidentment, hi ha molta música enregistrada que es pot escoltar ja mateix mentre es fa la visita.
És possible que tingueu un problema d'espai?
Crec que sí, perquè
que sí, no?
bueno, crec que tots els museus d'aquest món tenim un problema d'espai sempre, perquè tendim a tenir molt més material emmagatzemat a les reserves que el que tenim a l'exposició permanent, de manera visible, i el Museu de la Música de Barcelona no és una excepció. És a dir, en l'exposició permanent tenim prop de 500 instruments d'una col·lecció que, com he dit abans, s'acosten als 3.000. Per tant, déu-n'hi-do el museu que podríem tenir si tinguéssim l'espai adequat.
I aquestes altres peces, per tant, estan emmagatzemades, no? Entenc. Es deixen altres museus? Hi ha també intercanvis? I en quin museu, d'alguna manera, el Museu de la Música de Barcelona té més afinitat o més tracte?
És molt habitual entre museus tenir polítiques de préstec recíproc. És a dir, nosaltres quan rebem una petició d'algun dels elements que formen part del fons del museu, no necessàriament només instruments, poden ser també elements que formen part de l'arxiu, per algun tipus d'exposició temporal que pugui fer un altre centre, doncs estudiem la petició i si veiem doncs, que compleix els requisits estàndard, evidentment l'acceptem. Som un museu municipal de Barcelona, igual que altres museus com el Museu Etnològic o com el Museu d'Història de Barcelona, i evidentment amb aquests museus hi tenim una gran afinitat perquè som gairebé doncs, la mateixa família. Però recentment han fet préstecs a museus com el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
I partitures en teniu?
Moltíssimes i tant.
Sí, d'originals, entenc, no?, lògicament. I alguna que puguem descobrir, els nostres oients?
A veure, jo crec que una de les dimensions més rellevants del fons de partitures del museu és el que està vinculat a grans noms de la història de la música catalana, com poden ser Isaac Albéniz o Enrique Granados. Per exemple, podríem trobar partitures originals d'Albéniz al museu.
És un museu per tots els públics?
I tant, tots els públics són benvinguts.
Vull dir d'edats i de coneixements musicals.
Absolutament. La música és un factor transversal de les edats, a tots els orígens, a totes les dimensions culturals que habiten una persona, i jo crec que qualsevol d'aquestes dimensions pot interpel·lar qualsevol visitant.
Ens podria recordar els horaris d'obertura?
Sí, tenim obert normalment de dimarts a diumenge. Dimarts i dimecres obrim de 10 a 6. Els dijous tenim obert de 10 a 9 de la nit, és a dir, obrim a les 10 del matí, tanquem a les 9, i de 6 a 9 és gratuït, els dijous. I divendres, 17 i diumenge, tenim obert de 10 a 7.
Doncs
No tenim excusa, perquè sí. Hem de confessar, jo no hi he anat mai, per exemple, i ja està, se'ns han acabat aquí les excuses.
I passarem,
no?
I passarem, i tant que sí.
Començar de nou amb tu, vull gaudir d'aquest món. Només cal que em miris als ulls, tan sols cal que et deixis endur. No vull que em donis la lluna.
Avui ha començat la Setmana de la Llengua 3CAT, que està centrada sobretot en persones que han arribat d'altres països i que s'expressen en català. Aquest que canta és Kelly Isaiah. Va néixer i créixer a Nigèria fins que va venir a viure a Lleida amb 13 anys sense saber gens de català. Acaba de publicar el seu primer disc en solitari, es diu Odaro, i aquesta cançó que ens acompanyarà aquesta setmana per acomiadar el programa és Per tu he perdut el nord.
I sobre aquestes notes, avui qui tindrà l'última paraula del dia és en Jordi Alomà, musicòleg, gestor cultural i director del Museu de la Música de Barcelona. Una joia prou desconeguda, tot i que aquest any fa 80 anys, compleix els 80 anys d'història. Així que és un lloc per visitar. Aquells que encara no ho hagin fet, ens ha explicat el gran fons documental que té en forma d'instruments, també de partitures i altres objectes de la història de la música. Tant arxiu té que no es pot exposar tot, com els hi passa doncs, a molts museus. Gràcies, Jordi, per acompanyar-nos. Aquest micròfon ara mateix és teu perquè hi diguis l'última paraula del dia.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs res, senzillament volia recordar aquesta invitació ferma a visitar el Museu de la Música. El Museu de la Música, més enllà que mostrar aquesta col·lecció d'instruments i d'obra d'art que custodiem és sobretot un centre viu de cultura, un lloc on podem preguntar-nos què ha significat la música, què està significant el fet musical, les diferents músiques que hi ha ara mateix en aquest món, que hi ha hagut arreu al llarg de la història, i sobretot generar això, no? un espai de pensament i de dubte. I en relació amb això, volia convidar a acabar el dia amb una citació d'un aforisme d'un bon amic, el compositor Xavier Carbonell i musicòleg, que diu així: tot sona, tot canta, de les estrelles a la pols, dels arbres a la molsa, dels fongs als insectes. Cal escoltar-ho tot, aprendre i compartir-ho.